I mire, avui tinc ací a dos alumnes de Fundació i també a la seva professora. La professora és Eli Trilles, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I els alumnes que són de sisè de primària són Marc Robles, bon dia.
Bon dia.
I també Paula Cheza, molt bon dia.
Bon dia.
I esteu ací, el que vull a des dos, per què que ha passat a Fundació Flors l'han proclamat campiona de què?
De un concurs de robòtica que ve a ser el hackathon.
Segur, Marc, que sou campions?
Sí. Vam quedar els... El nostre col·legi va quedar en el pòdio. Van quedar els tres.
Com?
Els tres equips van quedar tercers, un altre segons i un altre primers.
A veure, profe, m'ho explica, perquè és que això és pleno...
Total.
Al pleno.
Sí, sí. És producte de tot el treball que,
ha fet. Posat el pèl de punta, eh? Tres de tres? No hi havia més premis?
Sí, sí. Tots els dies i en totes les proves hi havia premis i ells van ser també guanyadors. Alguns, nosaltres vam anar a Beiro, a Portugal, perquè este hackathon, este concurs de robòtica, és producte d'un treball que s'està fent des del curs passat i des de la llavor, des del Vilabot, el concurs autonòmic que va també potenciar l'Ajuntament de Vila-real a Fundació Flors. I bé, com que vam pensar que un concurs de robòtica podia ser autonòmic, però també podia ser europeu, per què no? I aleshores vam agafar la corrent dels projectes Erasmus+. És molt de treball burocràtic, però també de preparació, de tant dels docents com del centre. I gràcies a això... 9 equips de Fundació Flors, de secundària i de primària, entre els quals estan Paula i Marc, doncs van poder anar a Beiro, a Portugal, a casa, al centre del nostre partner, el nostre soci, que és l'agrupament d'escoles José Estebao. Allí vam competir en aquestes proves que vam preparar en el concurs i en una prova sorpresa que després t'explicaran ells. I aquesta competició oferia premis per totes les proves i hi havia un pòdio per cada dia. Aleshores, aquest pòdio regularment l'anaven ocupant els nostres equips. Per tant, en el còmput general hi havia quatre col·les que estaven competint: el José Estebao, Fundació Flors, un col·le de Múrcia i un col·le de Cartagena i un altre de Madrid. I aleshores vam copar el pòdium, com bé diu Marc.
O sigui, cada vegada que pujaven al pòdium ja com que era...
Sí.
La gent al final diria, bueno, però això, estos xiquets... vamos, i també pels profes, perquè això té molta feina que d'alguna manera se'n va més enllà de les hores lectives, no?
Totalment, bueno, i ells també han hagut d'anar fora d'hores de classe a treballar, perquè és que el primer que han fet ha sigut agafar una placa d'Arduino, que és un cervell, com si ahir tinguérem que afegir totes les peces, i les peces les han programades amb un programa d'impressió 3D, el Tinkercad, i després han ensamblat aquest robot. I quan han ensamblat aquest robot, aleshores han hagut de programar-lo a través d'una programació en bloc, si no recordo malament, i programar-lo per a que puga seguir una línia negra, perquè s'ature quan s'ha d'aturar, perquè si detecta algun objecte reduïsca la velocitat i s'ature, i tot donar-li ordres des dels Chromebooks que utilitzem normalment, no només per a fer presentacions en Canva, que estàvem parlant ara venint, no només per a buscar informació, sinó també per a programar robots. Sí, sí, ells dos, 11 anys tenen.
A veure, us heu superat de totes. I com heu fet tot això? Com heu arribat a aquest punt? Anàveu sumant idees entre tots?
Primer, quan ens va donar la idea Pau, el nostre profe, va passar un temps i va elegir les persones que anàvem. Aleshores, vam estar treballant en hores lectives i després anàvem de 12 a 1 també a practicar els dijousos. I... Doncs practicàvem diverses proves també i són moltes hores invertides.
Ojo, però practicau. Vosaltres donàveu, provàveu i veieu si aquest robot feia el que vosaltres li havíeu manat. I quantes vegades no ho aconseguíeu, dieu-me un poc allò.
Van haver moltes vegades que no vam aconseguir algunes coses. Per exemple, va haver una prova quan ja estàvem en el concurs d'Aveiro. Va haver una prova que vam fer una montona de proves, una montona de blocs i no funcionava ningú i al final mos van deixar un i vam guanyar una prova.
Primers.
Els primers. Però tu dona compte quina capacitat tenen al final, perquè quan algo no s'aconseguís com que se desenvolupa més el...
És un de les coses, o sea, esta prova o este projecte està molt bé perquè hem anat a, com a experiència personal, ha estat molt bé, perquè ells, si no recorde malament, primer viatge fora d'Espanya.
Efectivament.
I a més, primer viatge sense la supervisió de la família.
Sí, correcte.
Supervisió docent sí que heu tingut, això sí, sí, en els profes, però és un viatge autònom. Han fet ells la seva maleta, tenien cura dels seus diners, tenien cura d'ells mateixa de forma independent. En grup, però independent. I a més també heu estat en els compis de classe, en alguns compis, i a més el bon rotllo que hem tingut en secundària.
Clar.
Que ha sigut com una, pues no sé, una manera de conviure diferent, no? Amb uns alumnes més que uns altres, però bé, sempre ha sigut una experiència positiva.
Perquè este projecte era per a secundària.
Clar, este projecte sorgeix des de la proposta de fer una aplicació pràctica del que donem en robòtica. Ells tenen l'assignatura de robòtica com a tal, en primària, i nosaltres tenim l'assignatura de tecnologia, i dintre de tecnologia hi ha un apartat de robòtica.
Claro.
En Fundació Flors tenim robòtica des d'infantil, és a dir, els xiquets de 3, 4 i 5 anys, gràcies a l'alumnat de primària i a l'alumnat de secundària, que fa d'alumne tutor, ja manegen, ja treballen amb uns bivots, que són unes abelletes, uns robots, als quals tu els has de dir: has d'anar dos caselles que va davant i una casella que va a l'esquerra. I aleshores la programen i tu estàs programant i quan dones l'ordre, el robot fa aquesta trajectòria.
Ordre, claro, que li has donat.
En primària també continuen treballant, fan l'hora del código, fan participació en challenge internacionals. De fet, en primària hem quedat campions mundials, hem arribat a diverses finals mundials online,
sí, sí.
Però també estàvem ahí treballant. I en secundària, després de Vilabot, hem participat també en altres events de forma online i esta organització és l'aplicació pràctica, com et dic, de l'apartat curricular. Totes les assignatures, tot el currículum que s'ha de tenir per a l'alumnat. La segona part és esta part personal. De jo me'n vaig de viatge, me'n vaig a la meva maleta, tinc cura dels meus diners i...
En 11 anys.
Tinc 11 anys i me'n vaig a Portugal. Val? I la tercera vessant és la vessant mediambiental, que és transversal. És a dir, a banda de treballar en equip i a banda d'haver de resoldre aquestes coses que se te plantegen en el concurs, el concurs està en tots els tableros, per on els robots han de fer les seues trajectòries i complir les ordres programades, tenen una temàtica mediambiental. Després, si vols, parlem de les proves i que te detallen quines són les dificultats que van resoldre allí.
Pues no després, ja. En quines dificultats se trobaven els robots?
Els robots, a lo millor, per exemple, una de les dificultats que més podia passar era la dels cables, perquè això és un embolic de cables, doncs tindries que mirar bé tots els cables, repassar el programa i mirar quin error tenies, perquè a lo millor això te podia destrossar tot el que has fet.
Clar, aquest robot és molt sensible i mos van explicar com és que més saben dels docents, que són molt delicats perquè només, per exemple, una roda està bruta, pues, a lo millor ja no funciona.
Uh-huh.
Aleshores, n'hi ha vegades que no anava i diem, però per què si el programa està perfecte, està tot bé, i són xicotetes coses que...
I en esta dinàmica, uh-huh, el que se pretén per part del professorat és que ells deprenguin?
La gestió de la frustració. La gestió de la frustració i la resolució de problemes, el treball en equip, perquè potser ells estaven en nou equips de 3-4 persones i aleshores podien funcionar o no, depenent de si se ficaven d'acord o no, o si algú tenia una idea o no.
I en este cas, vosaltres, quan arribeu a aquest punt de "i això no va" i tal, com ho portàveu? Buscàveu alternatives?
Ho portàvem bastant mal, ja que som xiquets i tenim aquesta frustració molt, molt activa i va ser una miqueta desastrosa.
Però sabíeu que si no ho resolvíeu no funcionava el projecte. No servia de res haver aplegat fins allí.
Clar, ens frustravem molt perquè havíem treballat una muntona en hores lectives i hores no lectives per a que després arribem allí fem tot com estava i no funcionava.
Sí, per això és la teoria. Ara vos trobeu allí, allò no va, i entre vosaltres que dieu, això no pot ser, però això, igual a l'altre li fa reflexions o com va la cosa?
Sí, més o menys, sí.
Què li dius? Va,
anem a intentar-lo, anem a revisar-ho, perquè també n'hi ha que revisar si algo... Pues, ostres, mira,
ahí està el problema, ahí, no?
Clar.
I quan s'enfadava l'altre anava i el... Dic jo, no?
No, quan un s'enfadava, el més normal és que s'enfadaran l'equip sencer perquè érem dos equips. Jo, per exemple, anava en Marc i en una altra companya i després n'hi havia un altre grup de tres xiquets de la nostra classe que, per exemple, nosaltres sí que ens vam enfadar en l'altre equip i en sí i també en el docent.
I què va passar quan arriba a aquest punt?
Vam estar bastant frustrats perquè el nostre programa no anava bé, en més de que ens vam fer nosaltres primer la prova sense voler competir i els altres companys li anaven a corregir els errors que nosaltres teníem, ens van cabrejar, però al final va resultar que ells no van poder fer ningun punt i nosaltres vam fer 400 punts.
Això és el que passa en la competició. A mi, cada vegada que es veia, perquè claro, tu arribes allà a la sala d'actes, sí. Que és impressionant,
sí.
En l'auditori que tenen, és una sala d'actes amb espai, amb un escenari, amb unes grades retràctils, és a dir, està molt ben preparat. I l'espai del menjador on podíem també interactuar entre ells a les hores de l'esmorzar i a l'hora de dinar. I després ja tenien la vesprada lliure, que vam poder fer visites turístiques. Però quan estàvem allí, a mi me recordàveu els equips de Fórmula 1, quan estan canviant els pneumàtics de pluja o no, o más duros o no, quan
sí,
van
sí.
A boxes,
sí, sí.
Eixien a competir, provaven, estaven, és que els havies de veure, amb els destornilladors, ajustant els sensors, perquè este sensor a lo millor ha d'estar en esta
estaven
disposició.
Estaven totalment concentrats, totalment.
Era com un equip de mecànics.
I els docents estàveu mirant-los
claro.
I no podíeu intervindre.
No, en aquest moment no. El que passa és que després sí que pots assessorar-los, clar, o sigui, els fas reflexionar què està passant.
N'hi ha gravacions d'això.
Claro.
Que bo.
L'altre dia precisament vam fer un vídeo sobre els testimonis i des d'ací també aprofitem per a donar una forta abraçada i moltíssimes gràcies a la confiança de les famílies.
Hombre.
Estan encantadíssims, van tindre una
comunicació
contínua.
Però en este projecte,
contínua.
Quina família se nega a col·laborar? Perquè és un projecte on ells mateixos s'han donat compte. Jo no sé si estàvem fent una escolteta. L'escolteta, per favor, la volem sentir en directe. Marc, estava dient?
Pues...
La confiança que els sí. Han donat, sí, era en això?
Sí, ens han donat confiança. N'hi havia algun pare que estava... No volia perquè pues, potser estaven assustats de... És que el meu fill és molt irresponsable i no... Però després van sorprendre perquè sí, va... Vam ser molt responsables i
vam... este pare que estava una miqueta dubtós, aneu tots, no?, allí, per favor, deixe'l anar, que el necessitem, no?
Sí.
Però era en plan lleixina de convèncer?
Sí, sí, sí.
Bueno,
Claro, és que qui se voldria perdre l'experiència?
Està
és
clar.
Que la mobilitat de l'alumnat i dels docents ha corregut a càrrec del projecte Erasmus. Per tant, totes les despeses, d'estança, de dinars... Tot corria a càrrec del projecte. Nosaltres, vam fer el trajecte en autobús, perquè una primera idea era fer el trajecte en avió. Ja sé que fiqueu mala cara, però al final el trajecte en avió tenia una empremta de carboni molt més elevada que l'autobús i es va decidir eixir un dia abans, eixir el diumenge, tenir tota la jornada de viatge i arribar a Aveiro, a l'alberg d'Aveiro, a l'alberg públic d'Aveiro, de vesprada.
I arriba el reto sorpresa.
El reto sorpresa mos el van dir, me pareix que el tercer dia, el quart dia, que va ser l'últim, i era sobre la península ibèrica, añadir en Portugal i Espanya, i era que n'hi havia tres palos en Portugal i tres palos en Espanya. I cada palo tu tenies que tirar i...
Uns daus.
Tenies que agafar uns daus i tirar-los i per exemple si t'hi ha el 3 pues, ho tenies que ficar o en el 3 de Portugal o en el 3 d'Espanya i això va ser gràcies a un programa que vam tindre que vam aprofitar un programa que pareixia ixe i mos vaig dir bé la prova. Vam quedar primers.
El reto sorpresa, quant de temps abans el comuniquen?
2 hores abans.
I ells busquen...
Ells estaven acabant els reptes. Són 3 que ja s'han treballat a classe i el quart era el repte sorpresa. Els palos que deia Paula són centrals tèrmiques que simulaven centrals tèrmiques i els nostres robots netejaven, eliminaven aquestes centrals tèrmiques per a ubicar energia renovable, fons d'energia renovable. Aleshores, què passa? Que els robots, tu els tenies programats per a que siguessin una línia, per a que pararen quan hi ha un peató, per a agafar residus i portar-los al contenidor, per a limpiar el fons del mar de residus i portar-los a la zona de replegada d'aixos residus. I aquestes eren les 3 proves anteriors. Però esta era, com diu Paula, el mapa, i la ubicació d'aixos centrals tèrmiques era atzar, totalment. Tiraves els daus i aleshores les 9 possibles posicions col·locaven 6. Per tant, clar, no valia que tu digueres, ah, bueno, com va a passar per aixes 6, programa, ves a la izquierda, ve a la dreta, sigue recto, tumba, no sé què. No, no valia, perquè havies de tenir un robot capaç d'anar en el mínim temps possible, perquè també penalitza, a tombar aixes centrals elèctriques tèrmiques.
Mira, estàs dient-lo i això a ràdio no veuen, però la cara d'ells, esteu vivint-lo. Com va ser, Marc, i aquest moment?
Pues ens van... Quan ja vam agafar el programa, després vam provar-ho i estàvem resant, literalment resant, per a que funcionara i es vam tirar tots, vam quedar primers. La mala sort d'aquest dia és que, com era l'últim, n'hi havia 2 reptes. Aleshores, cada prova la puntuaven i donaven premis, però com aquest dia n'hi havia 2 reptes, van quedar primers, però no ens van donar ningú premi, perquè en l'altra prova no van quedar bé.
Però bueno, jo és més el moment... al final, el premi, no sé, Marta, era més important el moment de la Paula, perdó, el moment de la reacció de dir, "Ixe és el repte i n'hi ha que fer-lo", perquè jo crec que això, el premi ahí queda de forma secundària, o no, Paula?
Sí, és dir, a mi, per exemple, me donava igual guanyar un premi o no, ja que jo el que volia anar era competir i passar temps amb els meus amics, ja siga fora i dins del col·legi. I en aquest cas, ja. Ser fora.
Però el reto és en aquest moment, en quan te diuen, jo tot això m'ho he treballat, he après i ara vaig a demostrar lo que sé. Ara sí que realment me diuen, yes, ahí tens això, això no ho he ensaiat, no ho tinc fet.
No.
En aquest moment, què, Paula?
Vam utilitzar va haver una prova que es deia Sigue línies, que com el seu nom tracta és seguir una línia, i això se feia en 2 sensors. Doncs el repte sorpresa era el mar negre, bueno, el mar era color negre i la península ibèrica era tota blanca. Doncs tu tenies que portar tenies el sensor encesos per a poder fer la prova, i per exemple si quan anava a tocar el mar un sensor detectava negre, i en aquest detector se girava i s'anava a un altre lloc.
Clar.
Perquè a tot això, Marc, éreu quants els que estàveu en aquest moment, en aquest reto?
Érem...
Els 3 de l'equip.
Els 3 de l'equip.
I què feu? Quan veu el reto, vosaltres consensueu i se programa o...?
Al principi vam dir, pues, vam pensar que com les centrals aquestes tècniques no estaven molt al centre d'Espanya, aleshores vam dir, ostres, pues seguirem un sensor que siga blanc i l'altre negre i que bordeixi la costa. Però vam veure que no va funcionar, aleshores vam fer que el robot vagi a la seva bola, però que no toca el mar. Aleshores anava molt ràpid i de la rapidesa pues, va tombar les centrals.
I després el deixeu tal qual? Ja no ideu res més?
N'hi havia 2 proves més, perquè després per a la global sí que sumava punts, però com vam veure que vam quedar bé, no vam fer més perquè...
Vau fer hasta una valoració, és dir, a veure, estem bé, no ens manegem. Això ho vau decidir vosaltres 3? O vau arribar a parlar amb els professors?
Lo de, per exemple, la general és sempre... estàvem classificats en 14 puestos. I, per exemple, si nosaltres vam quedar en el 6è puesto, teníem que tornar a repetir la prova, i quan la vam repetir vam fer tots els punts necessaris i vam quedar primers, per exemple, ahí.
O sigui, que dona a compte la quantitat de reacció ràpida.
Sí, és presa de decisió, estratègia, planificació a curt i mitjà termini. És que la robòtica, totes les activitats que fem en l'àmbit educatiu tenen un perquè, està clar. Però en aquest cas és molt visual. Però tu estàs allà com a espectador.
I la capacitat de reacció.
Clar,
eh?
Sí, sí, i la capacitat de gestió. Autogestió, tot.
Claro, i en cap moment mireu cap als profes?
Sí, n'hi havia moments que sí, perquè...
I els profes no... fent molts ademans, és a dir, vos dient... vos apuntaven a algo?
Sí, a vegades ens ajudaven perquè quan veien que la cosa no estava bé, diem, pues anem a canviar això, a veure si funciona, anàvem a provar-lo, no funcionava, pues ficàvem un altre programa i pues quan veien que ja, pues el deixàvem a Aixina i se va quedar.
Total, que no vos va agradar, no?
Sí,
claro. No penseu repetir, no?
Sí, jo sí que repetiria.
Jo repetiria.
I bueno, ara hi ha això, un boom, no? Ara la quantitat d'alumnes que volen entrar a formar part i tot això.
A veure, el que s'intenta és atendre a totes les motivacions. Hi ha molts alumnes que no els agrada la robòtica, que han de fer-lo com a part curricular i no els agrada, o no se'ls dona bé, o no ho volen fer. Però per a les alumnes que sí que troben un element motivador, ahí està l'equip docent, en primària Pau i després Adrián, també Carmen va fer de coach de l'alumnat en Aveiro, ens van acompanyar, i en secundària, bueno, a banda de Xema, que ens ha ajudat molt, també Eva, que va fer de coach allí en Aveiro, David Cabedo, i l'alma mater de tot el projecte és Toni García, que és una persona incombustible, no n'hi ha res que l'ature, i està organitzant ja el Vilabot 2024. Wow. És a dir que, sí, mira quina cara han ficat. Perquè l'any que ve hi ha edició, al principi era bianual, ara serà anual el Vilabot, i tot aquest equip docent recolzat per l'equip directiu, per Vicent Llop i per Ernesto Boixader, i com no, per la gerència de Fundació Flors, el que fa és proporcionar-los i ses ocasions. Se te dona bé la robòtica? Tens espai. Se te dona bé la retòrica? Tens espai. Se te dona bé les audiovisuals? Tranquil, que també tens espai.
Perfecte.
És potenciar les activitats de cada un. Ells me dien, en l'entrevista que van tenir, Paula, no vol dedicar-se a la robòtica, Marc sí, però tenen espai per a provar, per a saber-ho, per a tindre l'experiència pròpia. Uh-huh. I a banda d'aquests projectes Erasmus Plus, el que aconseguim és tenir un recolzament, no només del partner, i buscar altres socis europeus, a banda de l'Agrupament d'Escoles José Estebao en Glòria Fernando al capdavant, sinó també mirar de trobar altres coses, altres experiències, altres projectes, i tenir el recolzament del CEPIE, per part del Ministeri d'Innovació també, i tenir ocasions, oportunitats. I tot això en plata es diu diners. Tot això són diners i se necessiten diners per a poder moure aquests interessos.
Al final és sí. Quan se dona l'impuls a les noves generacions.
Sí, i sa bona gestió dels diners, perquè clar, després toca molta burocràcia, toca estar al puesto i toca que els projectes merisquen la pena. Però bueno, per a mi... Com a docent de Flors i també com a encarregada de difondre esta ocasió, vamos, m'ho estan ficant molt fàcil, perquè són brutals, estos xiquets.
Paula Cheza, gràcies per haver vingut.
No, res. Ha sigut un plaer, vindre així.
També a Marc Robles, gràcies per haver vingut.
De res.
I Eli, no pergues... i sa il·lusió que els dones i això, al final els docents d'aquestes característiques són el que necessitem per a l'impuls dels nostres jovens.
Tenim un claustre molt molon. Moltes gràcies per convidar-nos i per donar-nos espai a Ràdio Vila-real.